Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Casar-se, inscriure un fill al registre civil o fer una consulta jurídica sense haver de pagar un gestor. Aquestes són només algunes de les funcions que avui en dia es poden fer acudint a un dels 898 jutges de pau que hi ha a Catalunya. Una figura que hi ha a gairebé tots els municipis catalans, que cada any atén més de 500.000 de casos i que es caracteritza sobretot per la proximitat que té amb el ciutadà en comparació amb la distància que acostuma a haver-hi amb els magistrats. Ara, la nova llei estatal que està impulsant el Ministeri de Justícia planteja suprimir la figura dels jutges de pau, una decisió que no comparteix la Conselleria de Justícia catalana i tampoc les gairebé 900 persones que realitzen aquesta tasca a Catalunya. De la importància que té la figura del jutge de pau a tots els municipis catalans i de què pot passar si desapareixen, en parlarem en uns minuts amb la Francesca Terron Collado, que és secretària general de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia i també jutgessa de pau de Salt. Abans, però, com sempre, comencem pels titulars. Els comuns reivindiquen els acords que han mantingut amb Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona. Ho fan després de 4 dies de retrets creuats i després que se sabés que el CNI va espiar l'entorn d'Ernest Maragall per evitar que el Republicà fos alcalde de la capital. Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda. El canvi de discurs arriba poques hores després de l'anunci d'Ada Colau, que ha confirmat que serà la candidata dels comuns a les eleccions municipals de l'any que ve.
I us ho estem avançant des de Ràdio Estel. El metro de Barcelona tindrà pantalles que informaran a temps real on està cada comboi abans de validar el bitllet.
L'empresa les instal·larà als vestíbuls de la majoria d'estacions de la xarxa de metro abans del 2024.
I després de gairebé 2 anys vivint a Abu Dhabi, d'aquí a menys d'una hora, el rei Joan Carles I aterrarà a Espanya.
L'emèrit torna després que la Fiscalia arxivés el passat mes de març les 3 causes que tenia obertes.
I pel que fa als esports, que la Boigues, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
A les 9 del vespre, Barça i Real Madrid s'enfronten en un partit decisiu en què està en joc una plaça a la final de l'Eurolliga.
Els blaugranes arriben en aquesta Final Four de Belgrat amb tota la plantilla disponible. Serona Jessica Vicius té molt clar que la clau del partit d'avui es troba en l'aspecte mental.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps hem marcat per la color, però avui ha afluixat una mica respecte a dies anteriors. Tot i això, la humitat és alta a causa dels vents que bufen de mar cap a terra i, per tant, la sensació d'aixafogor a la costa fins i tot ha augmentat respecte a dies anteriors. Tarda amb sol, però també amb la crescuda de núvols a les comarques del Pirineu, que en principi no han de donar cap mena de precipitació. De cara a demà, doncs les temperatures que avui diem que baixen entre 1 i 3 graus, demà tornen a recuperar aquests valors i, per tant, tornarà a fer una calor intensa. Demà màximes a la costa entre els 24 i els 28 i entre els 29 i els 34 o 35 graus a la resta de Catalunya. Sobretot a l'interior ho farà més calor. Demà també un dia amb sol a la costa amb alguna boira, boirina o núvols baixos a primeres hores del matí, que a poc aniria desapareixent, i demà a la tarda núvols d'evolució a les comarques del Pirineu, però que en principi no han de donar cap mena de precipitació. Al cap de setmana molt càlid, màximes de 38 a 39 graus a les comarques de l'interior i de fins a 29 o gairebé 30 a punts de la costa.
La llei estatal que està impulsant el Ministeri de Justícia planteja suprimir la figura dels jutges de pau. Si la norma tira endavant tal i com l'ha presentat el govern espanyol, la seva aprovació suposaria acabar amb un representant de la justícia que cada any atén més de 500.000 de casos a Catalunya.
Actualment, Catalunya compta amb 898 jutges de pau que només durant el 2020 es van fer càrrec de 536.000 casos. Tenen competències civils i penals que suposen el 40% dels casos, però el gruix de la feina que fan està relacionada amb el registre civil, amb 6 de cada 10 casos. L'avantprojecte del govern espanyol vol crear unes oficines per acostar la justícia a la ciutadania, abaratir costos i que la gestió sigui més moderna i professionalitzada. Lourdes Ciuró, consellera de Justícia, creu que no es compliran cap d'aquestes promeses.
El que està previst com a alternativa, que és una oficina municipal de justícia, no tindrà doncs ni la mateixa proximitat, perquè es farà precisament en seus judicials, que molts municipis no tenen, que segurament no vindrà amb els recursos que necessitem per implementar-la, per tant serà un cost afegit a l'administració catalana, i per contra doncs desmantellarem un servei que efectivament està a tots els municipis.
Ciuró recorda que la figura dels jutges de pau està reconeguda a l'Estatut d'Autonomia i que amb aquesta llei es traurien competències a Catalunya. Per això assegura que la Generalitat es plantarà davant la proposta del govern espanyol i farà tot el possible per mantenir els jutges de pau.
Francesca Terrón Collado, secretària general de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia i jutgessa de pau de Salt. Bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, comencem pel més bàsic. Quines són les principals funcions d'un jutge de pau?
Són diverses. Tenim competència civil, competències penals, tenim plets de petita quantia, i en penal tenim com a acte jurídic ple les conciliacions, que no deixa de ser una relació entre les parts que tenen un conflicte, amb arribar a un acord per les dues parts, i així s'estalvien anar a judici. Jo penso que és una de les feines més boniques que es pot fer, perquè són els dos que arriben a un bon enteniment i s'evita que un tercer digui el que ha de fer un o ha de fer l'altre. Després tenim el que en les competències, un jutjat de pau té moltes competències en el que és registre civil, naixements, difuncions, els matrimonis, que és una part molt important.
Més enllà dels jutjats als que estem acostumats, per què és tan important la figura d'un jutge de pau?
Nosaltres, els jutges de pau, som les persones molt properes al ciutadà. Llavors, properes al ciutadà som del nostre municipi. I molts dels ciutadans ens veuen com una figura, a vegades, de demanar consell o preguntes o dubtes o fins i tot aquella situació que no sap on acudir i va al jutge de pau i li exposa, i el jutge de pau està disposat a escoltar-los. Evidentment, no és un acte jurídic, però sí és un acte que li pots aconsellar de quina manera pot reconduir aquella qüestió que li ha anat a plantejar.
Que desapareguin els jutges de pau, quins problemes pot suposar?
Que la justícia de proximitat desaparegui. I això no ho podem permetre de cap de les maneres. Vull dir, la justícia de proximitat és això, estar al costat del ciutadà i que aquest dret que té de poder servir la justícia la tingui propera a casa seva. Hi ha jutjats de pau que estan dispersats per tot el territori, on l'únic mitjà que ells tenen per poder fer aquestes gestions és el jutge de pau. Com s'ho faran? Després es diuen que el jutge de pau desaparegui perquè volen implementar aquestes oficines judicials. Qui farà aquesta feina? Un funcionari? El jutge de pau és una persona que ja de per si escolta, no espera burocràcia d'uns papers, és atendre aquella persona presencialment, no mitjançant una instància.
Més enllà de l'efecte directe cap als ciutadans, també pot suposar un problema de cara a la gestió, no, de judicial dels casos, perquè entenem que llavors hi haurien casos que potser els haurien d'assumir altres jutjats, que ja de per si estan col·lapsats.
Que estan col·lapsats, i precisament nosaltres, dintre de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, a la qual soc la secretària general, una de les qüestions que replantegem i en parlem, i ho hem exposat allà, és que el jutge de pau pot assumir moltíssimes coses per això, per gestionar a primera instància aquelles delictes menors de penals que són conflictes del mateix propi municipi. Doncs per què no podem gestionar-les? Per què no habilitem els jutges de pau on se puguin celebrar judicis i fer-los telemàticament i el ciutadà no tingui que desplaçar-se, i amb això també descongestionem el que és el dia a dia de primera instància? Per què el jutge de pau no pot fer una separació, quan no hi hagi fills, eh? Només en aquella persona, aquelles dues persones, que per el que sigui desitgen trencar aquella relació i en mutu acord doncs arriben a les coses que ells volen. Per què no els pot fer jutge? Ara, aquestes competències se les deleguen al gestor i això comporta un cost econòmic. No tothom té per anar en el notari amb un cost econòmic per una qüestió que nosaltres donem, que és un servei públic gratuït. És aquí el que diem, donem-li més competències, donem-li les eines que necessita per desenvolupar-les i ho farem, perquè el jutge de pau, i més des de l'associació, apostem per la formació i la informació. I aquelles persones que estan a capdavant del seu jutjat de pau estan superpreparades per assumir aquelles competències que els hi puguin delegar, a més de les que ja puguin fer. Nosaltres diguem que volem ajudar, que volem treballar, que ens dotin, en comptes de treure'ls, ens donin més feina.
Ja per acabar, fa uns dies, no, la consellera de Justícia criticava el fet aquest que el govern espanyol vulgui suprimir la figura del jutge de pau. No sé si des del govern ja us han traslladat algun missatge o alguna solució de cara al que pugui passar.
No, d'entrada no. Sí que són coneixedors que s'estan fent trobades, Precisament nosaltres aquí a Girona, el dilluns que ve, tenim una trobada amb la consellera. Imagino que es voldrà informar quin és el seu plantejament. De fet, la nostra associació, el nostre president, ja va tindre una primera trobada i en la qual va manifestar pues, que demanaria això, un informe al cos judicial, perquè nosaltres, la justícia pròxima de Girona està emparada per l'article 108. No sé fins a quin punt, pues, aquí, des d'aquí, podrien, el fet de que això és un projecte de llei que ha sortit de l'Estat espanyol, quan nosaltres la competència en aquest sentit està en l'Estatut d'Autonomia. No ho sé, jo aquí ja no... Jo sé que la consellera s'està reunint i mirant aviam de quina manera pot bueno, mirar d'això com es pot reconduir.
Doncs Francesca Terrón Collado, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda. Seguirem de prop el tema a veure com avança i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vostès.
Barcelona en Comú reivindica els acords de ciutat que ha mantingut amb Esquerra durant aquest mandat i no tanca la porta a nous pactes amb els republicans. Ho ha fet després de l'anunci d'Ada Colau, que ha confirmat que serà la candidata dels comuns a les eleccions municipals de l'any que ve.
Els retrets entre els comuns i els republicans no havien parat des de diumenge, quan es va saber que el CNI havia espiat l'entorn d'Ernest Maragall per evitar que el líder d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona fos alcalde de la capital. El primer en canviar el to ha estat Jordi Martí, sisè tinent d'alcaldia a la capital catalana i membre dels comuns. En una entrevista a l'Estel Migdia ha reivindicat el suport dels republicans al govern d'Ada Colau en els temes claus d'aquest mandat.
Si cal pactar, per descomptat pactarem abans amb les esquerres, com hem fet durant aquest mandat. Hem tingut govern de coalició amb el PSC, però bàsicament hem tingut una gran aliança amb les tres forces progressistes de la ciutat. Esquerra Republicana ha donat suport als grans projectes que hem tirat endavant. Per tant, òbviament, recolzant-nos amb la resta de partits d'esquerres de Barcelona, estic segur que continuarem governant.
Les paraules de Martí arriben després que aquest matí l'alcaldessa de Barcelona hagi anunciat que tornarà a ser la candidata de Barcelona en Comú a les eleccions municipals de l'any que ve. El fet que sigui el tercer mandat consecutiu i no es deixi pas a nous lideratges no ha fet dubtar Colau, que ha recordat que té l'aval de la militància.
Qui ha criticat la decisió de Colau ha estat l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias. En una entrevista del matí a Ràdio Estel ha retret a l'alcaldessa que no vulgui abandonar la cadira.
Trias no s'ha estranyat per la notícia perquè pensa que Colau vol mantenir-se al poder, sigui com sigui.
Ella parlava de la regeneració, del canvi polític, del no sé què, dels instal·lats. Escolta'm, tenen una normativa que només es poden presentar a dues eleccions i quan arriba el seu torn no volen deixar la cadira ni en broma.
L'exalcalde descartat per la seva edat encapçalar el projecte de Junts a la ciutat de Barcelona i ha explicat que la capital catalana necessita una persona que lideri un projecte de 15 o 20 anys.
Encara parlant de Barcelona, us ho estem avançant avui des de Ràdio Estel. El metro de Barcelona tindrà pantalles que informaran a temps real d'on està cada comboi abans de validar el bitllet. L'empresa les instal·larà als vestíbuls de la majoria d'estacions de la xarxa de metro abans del 2024.
L'usuari sabrà quan queda perquè arribin els dos propers trens quan validi el bitllet. També si la línia està afectada parcialment per obres o per algun incident d'última hora. Segons una licitació a la qual ha tingut accés Ràdio Estel, Metro de Barcelona instal·larà 236 pantalles a vestíbuls de les línies convencionals, és a dir, a les 128 estacions de la L1, L2, L3, L4, L5 i L11. No inclouran compte enrere inferior a un minut per evitar que la gent corri a les escales o per l'andana.
L'empresa també renovarà més de 500 pantalles a totes les andanes de les línies convencionals.
Aquí l'usuari veurà per quina estació van els trens, quan falta perquè arribin i l'ocupació dels vagons. En algunes d'aquestes pantalles hi haurà publicitat si queda espai disponible. L'objectiu del projecte és donar una informació més precisa i completa sobre l'estat de la xarxa de metro i que els usuaris planifiquin millor el viatge. TMB farà una prova pilot en un grup d'estacions encara per determinar a finals del 2023.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
El ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, manté que les pensions es seguiran revaloritzant amb l'IPC, tot i la recomanació del Banc d'Espanya de no fer-ho.
Escrivá ha reiterat que les pensions continuaran lligades a l'IPC tal com s'ha pactat amb els agents socials i els partits, tot i l'avís del Banc Central Espanyol, que alertava que aquest sistema podia provocar problemes de sostenibilitat. El ministre Escrivá ha dit que el document no fa cap anàlisi nova i no aporta elements que facin canviar la valoració del ministre sobre la sostenibilitat del sistema. El titular de Seguretat Social ha remarcat que l'estabilitat de preus està assegurada.
Las decisiones que tomamos en el ámbito de pensiones las hacemos pensando a 20 años vista. Y a 20 años vista, lo dice también el informe del Banco de España, y no puede ser de otra forma, siendo el Banco de España, es que la estabilidad de precios está asegurada y se va a restaurar muy rápidamente en España porque tenemos una institución que es el Banco Central Europeo en Europa, cuya misión es asegurar la estabilidad de precios.
Escrivà ha assegurat que són els bancs centrals qui tenen la missió de contenir la inflació.
I us ho dèiem en titulars, el rei Joan Carles I tornarà aquesta tarda a Espanya després de gairebé 2 anys vivint a Abu Dhabi. La Meritat arribarà d'aquí a menys d'una hora a Vigo.
Segons ha anunciat la Casa Reial, la seva intenció és estar-se des d'avui fins diumenge a Pontevedra, on es disputa la regata Interrías. Dilluns es traslladarà a Madrid, on es reunirà amb Felip VI, la reina Sofia i la resta de la família reial en un esmorzar al Palau de la Sarsuela.
El monarca torna a Espanya després que la Fiscalia arxivés el passat mes de març les 3 causes que tenia obertes.
La primera és sobre el cobrament de 65 milions d'euros per la construcció de l'AVE de la Meca. Una segona causa investigava l'ús irregular de targetes opaques i una tercera per irregularitats fiscals. Se sospitava que el rei Joan Carles pogués guardar fins a 10 milions d'euros al paradís fiscal de l'illa de Jersey. Tot i que la Fiscalia va admetre que l'excap de l'Estat va defraudar Hisenda, les investigacions van ser arxivades per la prescripció dels delictes i la seva inviolabilitat llavors, segons estableix la Constitució.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, posa damunt la taula l'opció que demà es convoqui un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el nou decret llei amb què treballa el govern per esquivar la sentència del 25% del castellà a les aules. Ho ha dit a preguntes dels periodistes després de reunir-se amb els eurodiputats d'Esquerra, Junts per Catalunya, el PSC i els Comuns. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Ja han acabat les reunions d'Aragonès amb els eurodiputats d'aquests 4 grups polítics. Ja han mantingut reunions amb l'objectiu de teixir un front comú perquè el català continuï sent llengua vehicular a les aules. El president de la Generalitat no descarta que demà s'aprovi ja el decret llei amb què treballa el govern i que sí que parlaria explícitament del rebuig a fer un 25% de castellà a les escoles.
Nosaltres treballarem tot el dia d'avui per tenir totes les eines i, si cal, doncs s'ha de fer un Consell Executiu Extraordinari, es farà. Ara és el moment de treball a nivell del Parlament de Catalunya perquè els diferents grups arribin a aquest consens. I és un consens absolutament necessari.
Sobre el posicionament del PSC, que descarta aquest nou decret, Aragonès diu que confia que el partit faci un exercici de responsabilitat.
Tot plegat quan avui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha permès que un pare demani forçar l'execució de la sentència per garantir un 25% del castellà a tot el sistema educatiu de Catalunya.
La interlocutòria diu que s'ha de reconèixer la condició d'afectat de les famílies concretes, tant els alumnes com els seus pares. El Tribunal defensa que poden resultar tan beneficiats com perjudicats en funció de si la sentència s'acaba executant o no. A més, el tribunal descarta que una associació de la Guàrdia Civil es personi en la causa. No els considera part afectada ni tampoc que tenen legitimació.
Gràcies, Judit. I encara parlant d'educació, les alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Montjuïc de Barcelona ja han rebut els primers productes menstruals reutilitzables que distribueix gratuïtament al govern. Es tracta d'una prova pilot que arribarà a 1.200 noies amb la voluntat d'estendre-ho a més cursos. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Els alumnes de l'Institut Montjuïc ja disposen de copes menstruals, calces i compreses reutilitzables. Aquests productes alternatius als habituals d'ara, els d'usar i llançar, són més econòmics i més respectuosos amb el medi ambient. Les noies han assegurat que els provaran per primera vegada.
Jo utilitzaria primer la compressa perquè és a la que estic acostumada a utilitzar, però les altres dues aniran després.
En plan, provaré tots per veure amb quin estic més còmode i quin acabo utilitzant, però crec que començaré per la copa.
De fet, han assegurat que la formació d'avui els ha sigut molt important per ara fer el pas.
Com fer ús de la copa, els tampons, les compreses, i no tot el món pues, ho parles a casa seva i està bé que ho facin a les escoles.
No sabia ben bé com posar-me-la, com utilitzar-la ni com es netejava, i sí que veia alguns vídeos de tipus tutorials, però ara que m'han explicat més així en persona i han ensenyat com es ficava i tot, jo crec que m'animaré.
A la formació hi han assistit nois per conèixer més detalls sobre la menstruació i com afecta. L'objectiu és que les adolescents coneguin els mètodes alternatius perquè després elles mateixes escollin l'opció que millor els hi vagi.
Gràcies, Sílvia. I ha començat un assaig clínic internacional per tractar els ovaris poliquístics.
És un tractament pioner que vol tractar la causa del trastorn en lloc de limitar-se a alleujar-ne els símptomes. El lidera l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu de Barcelona, tot i que els ovaris poliquístics són un dels trastorns endocrins més freqüents. També són una de les patologies més desconegudes per la població. Es calcula que afecten entre el 5 i el 10% de les dones en edat reproductiva.
Per cert, que Sanitat ha confirmat els primers 7 casos positius de verola del mico, tot plegat quan s'eleven a 23 els casos sospitosos de patir la malaltia a Madrid.
Tots els pacients evolucionen favorablement i cap ha necessitat hospitalització. Es troben aïllats al domicili, tot i que se'ls fa un seguiment per si cal que se'ls ingressi. La Comunitat de Madrid diu que la majoria d'infeccions dels casos que s'estan estudiant s'han produït per contacte amb les mucoses durant la relacions sexuals, tot i que la via més comú de transmissió és la respiratòria. La verola del mico, però, no és particularment contagiosa i la majoria de persones es recuperen en un parell de setmanes.
La Policia Nacional ha detingut aquest matí un cinquè menor acusat de participar en la violació de dues nenes de 12 i 13 anys al poble de Burjassot, a València.
Els detinguts tenen entre 15 i 17 anys i encara es busca una sisena persona implicada. Una de les víctimes l'haurien violat de manera grupal i a l'altra, un dels implicats, l'hauria agredit sexualment. Segons apunta la policia espanyola, els fets haurien passat aquest dilluns a la nit en una casa abandonada.
A Blanes, un home s'enfronta a 11 anys de presó per abusar sexualment de la seva filla menor mentre dormia. L'Helena tenia 13 anys.
La fiscalia sosté que el pare va cometre els abusos la matinada del 22 de juny del 2019, aprofitant que estava sol a casa amb la menor i el seu germà perquè li tocava el règim de visita. La víctima ha relatat que es va despertar perquè notava que algú l'estava tocant les cames i que es va adonar que era el seu pare, que va anar pujant la mà a poc a poc fins a arribar als genitals. L'acusat ho nega, diu que és impensable que fes tocaments a la seva filla i atribueix la denúncia a desavinences econòmiques i acaba negar a portar-la a una competició de ball.
El conductor del bus de TMB accidentat a Barcelona la setmana passada, que va deixar 11 ferits, conduïa sota els efectes de les drogues.
Les anàlisis de la Guàrdia Urbana han donat positiu en consum de drogues i l'han denunciat per conduir drogat. Per la seva part, el conductor ha assegurat que només havia fumat haixix 3 dies abans del sinistre. TMB l'ha perdut el servei fins que es resolgui l'expedient.
Ràdio Estel, punt i seguit, amb Diana Silva.
La nova entrega de Jurassic Park s'estrenarà en català.
L'abuelo ha tingut un fill. És impossible.
Hola, maca.
Ets igual que la teva mare.
L'última entrega de la trilogia s'estrenarà el 9 de juny.
Jurassic World Dominion té lloc 4 anys després de la destrucció d'Illa en Nuvolar. Els dinosaures ara viuen i cacen al costat dels humans a tot el món.
I acabem amb els esports. Carles, arriba l'hora de la veritat. A l'Eurolliga aquest vespre a les 9, Barça i Real Madrid s'enfronten a partit únic per una plaça a la final de Belgrat.
El Barça de bàsquet arriba a la Final Four amb l'objectiu de treure's l'espineta la temporada passada, ja que van caure a la final contra l'Efes d'Istanbul. Un Barça que ha aconseguit canviar la dinàmica dels clàssics des de que Sarunas Jessica Vicius està al capdavant de la banqueta. El d'avui serà el 7è partit d'aquesta temporada que es troben els dos equips i el Barça n'ha guanyat un total de 5. En cinc ocasions. Sarunas Jessica Vicius té molt clar que la clau del partit d'avui es troba en l'aspecte mental, que diu que ha de durar els 40 minuts de joc. El Barça arriba amb tota la plantilla disponible després de recuperar Corey Higgins i Dante Exum de les seves lesions respectives. Una Final Four que ja ha arrencat en aquests moments. S'està disputant la primera semifinal entre l'Efes d'Istanbul i l'Olympiacos.
Encara en bàsquet, Laia Palau, que hi va anunciar la retirada com a jugadora professional de bàsquet, seguirà vinculada a aquest esport a través de la federació.
L'exjugadora catalana de l'Uni Girona ocuparà el càrrec de team manager de la selecció femenina absoluta. Palau ja ocuparà el càrrec en els propers partits amistosos que la selecció disputarà aquest estiu abans d'afrontar el mes de novembre la classificació per l'Europeu de l'any 2023.
En futbol femení, Jonathan Giraldez viatjarà a Turí amb tot l'equip per jugar a la final de la Champions d'aquest proper dissabte contra l'Olímpic de Lió.
El tècnic blaugrana comptarà amb tot l'equip, inclús amb les jugadores lesionades Cata Coll, Jana Fernández i Bruna Vilamala, que encara no tenen l'alta mèdica. D'aquesta manera, els 24 jugadores formaran part d'aquesta expedició. L'equip viatjarà demà divendres cap a Itàlia. Aquest matí han fet el darrer entrenament a Barcelona abans d'aquest viatge i un cop allà faran una nova sessió de preparació abans de l'enfrontament decisiu.
La selecció catalana masculina ha publicat aquest migdia la llista de convocats pel partit contra Jamaica del proper 25 de maig.
Els blaugranes Riqui Puig i Òscar Mingueza han estat cridats per formar part de l'equip de Gerard López. També Àlex Collado, que està cedit pel conjunt blaugrana al Granada. De l'Espanyol, el seleccionador català ha cridat a Sergi Gómez i Puado. La llista també la formen 5 jugadors del Betis, entre ells Marc Bartra, Moreno, Bellerín, Tello i Edgar González. I per part del Girona només hi va el defensa Arnau Martínez. La selecció catalana tornarà a disputar un partit a Catalunya 3 anys després. Serà l'estadi de Montilivi a Girona.
Encara en futbol, la Fiscalia Anticorrupció ha obert una investigació contra el jugador del Barça Gerard Piqué i el president de la Federació de Futbol Luis Rubiales per conèixer les circumstàncies en què es va tancar el contracte per disputar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita.
Fa fa un mes el diari El Confidencial va destapar aquest acord entre el president de la Federació i Cosmos, que és l'empresa de Gerard Piqué, amb el cobrament de fins a 24 milions d'euros pel sol fet que el torneig es disputés a l'Aràbia Saudita. Ara el Ministeri Públic vol investigar sobre aquests negocis i saber també si la Federació Espanyola de Futbol va pagar el lloguer de l'habitatge en què Rubiales té a Madrid.
El Barça d'envolta avui una cita important per certificar la classificació a la Final Four de la Champions. A 6:45 rep el Flensburg al Palau Blaugrana.
En pocs minuts el Barça buscarà la plaça a la final a 4 de Colònia. El tècnic blaugrana Carlos Ortega diu que s'han de fer molt forts per sentenciar aquesta classificació, tot i partir amb 4 gols d'avantatge aconseguits en el partit d'anada.
Creo que estamos ante un grandísimo equipo. Hicimos las cosas muy bien. Nos salieron muchas cosas bien y a ellos no tan bien y hay que rematarlo aquí, ¿no? Necesitamos el apoyo del Palau, que nadie venga relajado, empezando por el público y terminando por nosotros, porque va a ser una eliminatoria que todavía no está resuelta y tenemos que resolverla aquí.
El Barça d'handbol s'ha emportat la Champions en 10 ocasions.
En tennis, aquesta tarda se celebra el sorteig del quadre principal del Roland Garros, que comença aquest proper diumenge.
Els tres aspirants al títol, Djokovic, Nadal i Alcaraz, poden quedar condemnats a eliminar-se entre ells, tal com va passar en el Masters de Madrid. Djokovic, número 1 mundial i vigent campió a França, encapçala un dels quadres de competició. També està assegurat, però, que Rafa Nadal, 13 vegades campió d'aquest gran slam, i el jove Carlos Alcaraz no s'enfrontaran entre ells abans de les semifinals. El sorteig a celebrar aquesta tarda en pocs minuts a les 7.
En ciclisme, Stefano Oldani s'ha emportat la 12a etapa del Giro d'Itàlia, una etapa de muntanya de 204 quilòmetres.
Oldani ha aconseguit l'etapa a l'esprint superant Rota i Limreitz a l'últim moment. Oldani ha fet un temps de 4 hores 26 minuts i 47 segons. Després d'aquesta etapa, Juan Pedro López segueix liderant la classificació general, que lidera des de l'etapa 5. Demà es disputa l'etapa 13 d'aquesta volta, una etapa de mitja muntanya de 150 quilòmetres de San Remo a Cuneo. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. Aquesta setmana fa 21 anys que es va estrenar la pel·lícula Shrek. La pel·lícula va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula d'animació i la cançó All Star va triomfar arreu del món. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest és en Guillermo. Grillex, per als amants del rap, era mort per dins i buscava aliciens per sentir-se viu, però res no l'omplia. Un dia el van convidar a unes convivències de l'església i allà es va omplir d'esperança.
El Guillermo, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda.
Descobreix més històries a portantos.es.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.